Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El Penedès en xarxa som teatreres per definició i ens agrada molt que aquesta setena temporada comptem de nou amb la Clara Cols per acompanyar-nos un cop al mes i fer-nos recomanacions i parlar de teatro. Clara, bon dia, ben tornada.
Molt bon dia.
Com arrenca la temporada?
Molt bé, molt bé. Més aquest matí venia cap aquí i pensava en aquesta música que sempre em poses per començar i visualitzava una corrua de gent anar a comprar entrades per anar al teatre, així amb aquesta alegria. I bé, la temporada comença una mica així, amb aquest mood, diguéssim, una mica d'alegria, perquè hi ha moltes estrenes noves, també hi ha reposicions. Vull dir que el setembre sempre costa una mica, no? És aquell mes que molta gent s'està encara recol·locant. Però hi ha moltes propostes interessants i a veure si aquesta temporada podem pescar-ne bastantes.
I tant que sí, amb moltes ganes. Fa 4 dies els d'ADET que presentaven els números de la temporada passada i eren bonics.
Sí, sí, va ser una temporada rècord. Es parla de 3 milions d'espectadors, que en realitat són 3 milions d'entrades venudes, que ve molt degut a, i gràcies a aquell dia que estàvem parlant de bastant de cap butaca buida, que va ser un dia que realment es van omplir molts teatres, va ser aquella iniciativa, que es van omplir durant un dia moltes butaques a tot Catalunya, que és una proposta que es vol seguir fent, aquella mena de Sant Jordi del teatre, no? I gràcies a això, i gràcies a produccions molt grans i d'altres més menudes, doncs sí, s'ha aconseguit aquesta xifra, que ens hem de, evidentment, ens hem de, ho hem de celebrar i és fantàstic.
Hi ha algun pro aquí darrere?
Sí que és cert que,
és que et veia la cara.
Tenim aquí algunes cosetes que encara hem de polir, hem parlat moltes vegades, no? És un sector peculiar, el sector de les arts escèniques en general, molt precaritzat en alguns aspectes, en d'altres doncs, bueno, per això hi ha xifres molt grans de recaptacions, molts diners per un cantó, per altre hi ha molts professionals que malviuen o que directament han de deixar de fer d'intèrprets o de diferents professionals i s'han de dedicar a altres coses. Vull dir que suposo que passa en molts àmbits diferents, eh? Però hi ha moltes diferències dins d'una mateixa feina. Però, bueno, ens hem de celebrar que hi hagi molta gent que vagi al teatre, això és indubtable, perquè sense el públic no faríem res, i seguir polint aquests serrallets que hem d'acabar de millorar.
Aquesta temporada 2024-2025... arrenca amb molta força gràcies a un comiat.
Exacte, que és el comiat de Goll de Gom. Comentàvem això, que aquesta temporada comença moltes reposicions, coses que repesquem del grec, que ja sabeu que allà fan poques funcions i ara es reprenen a les sales, i també algunes estrenes, i entre elles una de les estrenes destacades va ser ja fa la setmana passada, crec que es va estrenar, que ja tothom en parlava, era la reestrena de Maricel, aquesta quarta producció que ha aixecat de Goll de Gom d'aquest text d'Àngel, d'aquesta versió del text d'Àngel Guimerà, que serveix una mica això per tancar tota la trajectòria d'aquesta companyia de teatre musical catalana.
50 anys.
Déu-n'hi-do, que a més a més, si aneu, aprofiteu perquè allà al vestíbul del Victòria, a dalt, hi ha tota una petita instal·lació, una petita exposició que és molt bonica, que hi ha una mostra dels vestuaris, dels cartells, de tretzo i escenografia d'algunes de les obres. Podreu fer un repàs, segur que trobeu obres que us ressonen, que les heu vistes, que us n'han parlat. I no deixa de ser una companyia que ens ha acompanyat durant tots aquests 50 anys, a més un moment, no, de construcció del que és la indústria i el teatre català, en un aspecte molt concret, que és el musical. I jo crec que tots, una mica els que fem teatre o ens agrada el teatre, d'alguna manera, Maricel i de Goll de Gom en general, ha sigut un impuls, no un referent. De fet, quan jo vaig anar a veure un dels assajos generals, em vaig trobar un dels tècnics i em va dir: "Què, tu també fas teatre per Maricel?" Perquè no sé qui, em va dir...
Hi ha moltes vocacions.
Clar, hi ha molta gent que vulguis o no. Jo no soc tant de Maricel, a mi em va enganxar més altres obres de Goll de Gom, Els Pirates i altres coses així, però sí, evidentment és una companyia que ha marcat tendència, ha marcat tota una generació. I tenim molts bons professionals de teatre musical, gent molt jove, de fet, bona part del repartiment és molt jove, que es nota això, que hi ha unes ganes de fer musical en català i gent molt, molt potent, com podreu veure a l'escenari de Maricel.
Ai, la Blanca i el Said, i la seva història d'amor, quanta nostàlgia. Per cert, que aquesta setmana han sortit a la venda noves entrades pel mes de gener i de febrer de l'any que ve, i ho estan petant.
No, no, ho estan petant molt fort. Jo penso que ni ells mateixos esperaven aquesta resposta, i molt bé, fantàstic per ells. A més, també perquè hi ha gent que a vegades diu que fer grans produccions, perquè és una macroproducció, això, parlem de molta gent dalt de l'escenari i darrere, això val molts diners, i que això, no? Hi ha gent que diu que fer aquestes produccions tan grans en català que no té públic, i aquí demostren que sí que hi ha un públic que, a més, corre a comprar entrades per un musical en català, una producció molt arriscada, i que, bueno, que espero que els hi vagi molt bé i celebrar aquests 50 anys d'aquesta companyia, que és històrica ja pel teatre català.
Deixen un buit important.
Sí, passa que també deixen un espai. També, això
ah,
també,
val.
A vegades també...
Ben mirat, no?
A vegades necessiten aquests espais. Hi ha companyies petites que fan altres coses, companyies... Hi ha propostes també de teatre musical i també està bé una miqueta d'aire fresc.
Que corri l'aire. Has tafanejat aquesta cartellera i ens portes una miqueta de tot?
Sí, a veure, aquests dies tots els teatres en general doncs, han fet les seves presentacions, a l'estiu uns quants, ara els altres. No farem una repassada de tot el que hem presentat perquè hi ha coses molt interessants que aniran apareixent durant la temporada, que ja en parlarem quan toqui. Tampoc us parlaré d'obres que, bueno, Maricel, perquè ho allargaran bastant i també em feia il·lusió comentar-ho. No us parlaré d'obres que ja estan boi plenes perquè també em fa ràbia recomanar obres que per les quals no hi ha entrades, no? Perquè, per exemple, tenim ara Tots ocells de la Perla, a la biblioteca, que és un espectacle majúscul també, però és que està bo i tot venut. Vull dir que us presentaré coses que una miqueta es poden veure a l'octubre. Ens hem centrat bastant en sales grans, ja sabeu que a vegades intentem buscar perletes més petites, però ara també venia de gust doncs, tafanejar una mica amb què proposen els grans, que al final són una miqueta el que marquen, no? El gran públic, el que marquen una mica el camí, i també està bé xafardejar a veure què fan.
Doncs comencem a lliure, perquè hi ha molta expectativa aixecada amb aquesta nova etapa, nova direcció, amb Julio Manrique al capdavant.
Exacte, i Julio Manrique ha volgut deixar molt clar una miqueta les seves intencions, que és un actor i director que ja ens ha demostrat molt també el seu tarannà, el seu gust, no?, amb les obres que ha anat estrenant. I realment les obres sempre adaptacions, no?, Les Tres Germanes fa relativament poc, totes les obres que ha anat presentant com a director... tenien un punt molt, no sé, que enganxava molt amb el públic i ell vol donar aquesta, també aquesta línia a aquesta nova etapa del teatre lliure. I per fer-vos així molt ràpidament, engeguen ara l'octubre amb una proposta molt clara que és engegar les tres sales que històricament tenia el lliure, que una és la sala Fabià Puigcerbé, que és la grossa d'allà a Montjuïc, després també la sala de Gràcia i el que ens fa més il·lusió a bona part del món teatral és que torna a recuperar l'Espai Lliure, que és aquesta sala petitona de Montjuïc, del Teatre Lliure de Montjuïc, que és una sala per unes 100 i pico, no arriba a 200 butaques, a més està posada a tres bandes, es pot adaptar bastant a altres formats. I era una sala on hi havia també... Bueno, era un pas intermig, no?, abans d'anar a una sala gran. Aquestes sales de 200 falten a Barcelona. I quan es va estrenar el Lliure de Montjuïc es va obrir aquest espai, però després fa un parell d'anys es va tancar. I és fantàstic que ara es torni a obrir per aquestes propostes una mica més petites i ens n'alegrem moltíssim. Mireu, ara el lliure podeu trobar per un cantó a Julio Manrique mateix, fa La Gavina, una adaptació de La Gavina, la Fabià Puigcerbé, amb el seu equip habitual d'actors, amb la Cristina Genabat... el Xavi Ricard, el David Selves i el David Verdaguer també, vull dir que és molt Manrique, diguéssim, Gavina Manrique, si us agrada Chekhov, si us agrada el Manrique, endavant. Llavors m'ha fet molta gràcia veure que a Gràcia fan una adaptació de Hamlet superinteressant, que es diu, de fet, Hamlet, una versió recontralibre, que està dirigida per Chela Ferrari amb una companyia peruana que es diu La Plaza. I és una versió molt lliure de Hamlet de Shakespeare a partir de les experiències dels seus intèrprets, que són tots ells artistes amb síndrome de Down. I ho podeu trobar del 9 al 20 d'octubre al Lliure de Gràcia. Una miqueta això, aquesta cosa del Manrique que ha volgut posar la seva petjada, no?, amb alguna cosa dirigida per ell, també companyies internacionals fent les seves propostes, i a l'Espai Lliure anem amb La nit del peix kiwi del Josep Julien, que és una producció nostra de Flyhard, que estarà també tres setmanetes allà, i per donar això, tret de sortir d'aquest espai que realment és molt bonic. Si no el coneixeu, us el recomano molt perquè és molt pròxim i val molt la pena.
Són una vintena de propostes les que han presentat i d'una banda hi ha aquesta mirada a grans clàssics del teatre com Chekhov, però també sembla que cuidaran els espectacles pels més joves de la casa, no?
Ah, exacte, sí, sí, hi ha molta proposta familiar, també de companyies joves, que vull dir que xafardegeu perquè hi ha propostes interessants aquest primer any del Julio Manrique, que ha volgut posar aquí la seva petjada, a veure com li va, i estarem allà al cas. Tant per bé com per mal, estarem allà mirant a veure què fa.
Hem començat amb una institució com és el Lliure, anem a l'altra, el Nacional.
Estem aquí repassant, diguéssim, les grans
els
cases.
Els tòtems, els tòtems.
Però, bueno, vulguis o no, són els espais públics que també hem de marcar i que també podem com fiscalitzar una miqueta més, no? Perquè, vulguis
o
no...
Hem de fiscalitzar, no?
I que també està bé veure... I que s'arrisquen i està bé i fan propostes interessants i també les hem de lloar. El Teatre Nacional, mireu, un altre Hamlet, però molt diferent del de Lliure. Això del Hamlet és una cosa que tira molt, eh?
Sí, sí.
No sé què passa.
Què us passa amb Hamlet?
No sé. Jo t'he de dir que tampoc jo no sóc tan shakespeariana en aquest sentit, però bueno, el Teatre Nacional, una proposta que a priori seria molt poc nacional perquè és una proposta molt petita i alhora molt gran. En vam parlar d'una primera part d'aquesta proposta que us faig, que era Hamlet 1. És que no sé ben bé com es diu, Hamlet.1, jo crec que Hamlet.1 i Hamlet.2, jo diria que són els títols. I això és un experiment teatral que van fer el Sergi Belbel i l'Enric Cambrai, que són molt amics, i un dia es van trobar i van ajuntar les seves bogeries personals i van dir, farem una adaptació de Hamlet i farem 5 obres, en teoria, una per cada acte. Llavors agafen un acte de Hamlet i l'analitzen com si fos un stand-up comedy, crec que en vam parlar la temporada passada, i està l'Enric Cambrai sol allà fent tots els personatges de l'Auca, a més sortint de la història, fent comentaris, o sigui, és una cosa molt especial, realment, que a més Enric Cambrai, com a actor, és virtuosíssim i té una gràcia per entrar i sortir, i realment fan un tàndem superinteressant. Van fer aquesta proposta molt de petit format, va fer molta gira, però en llocs que anaven ells, o sigui, anava l'Enric amb un focus, a aquest nivell, en llocs superpetits. I llavors ara han fet la segona part d'aquesta bogeria teatral i la faran al Nacional, però a més amb un espai que no es coneix, que és el taller de pintura. No sé, suposo que està a la sala de tallers, però és un espai que han adequat també molt petitó, molt tipus espai lliure, per veure aquesta proposta que ja us dic que és mínima. I és aquest segon acte del Hamlet que ens presenta l'Enric Cambrai i el Sergi Belbel.
I a la sala gran?
A la sala gran, doncs una cosa molt gran. Tenim una cosa molt petita, però a la sala gran també tenim un musical, no?, que parlàvem abans de Maricel i d'aquests musicals grossos en català. Doncs un musical, a més de creació, que es diu Ànima. Que és molt interessant perquè realment és de creació i de gran format, que això tampoc no es troba massa. Una dramaturgia signada per quatre dramaturgs que a més són molt joves, que són Blanca Verdagil, l'Oriol Borés, el Víctor Casademunt i el Marc Gómez. Els tres últims també intervenen com a actors. Música original i una posada en escena d'un equip, ja et dic, molt jove. Inclús els intèrprets també són, la majoria, molt joves. I ens situa en el món de la indústria de les pel·lícules d'animació dels grans estudis nord-americans de finals dels anys 30, en allà se situa aquesta acció que parla una miqueta del paper de les dones en uns entorns molt masculinitzats i, bueno, és un cant a la llibertat creativa i individual, sobretot de les dones, extrapolable, evidentment, a tothom, en forma de musical. Té un punt, no sé bé què tal estarà, però respira coses xules, aquest gran musical també de gran format.
Curiosa, l'aposta, un gran musical d'una banda, un monòleg molt íntim de l'altra.
Sí, sí, a més això, un musical de creació, no? Perquè a vegades això, recuperar Maricel, a veure, té cert risc econòmic, però ja sabem el que és. En canvi, fer un musical des de zero, amb tota la música la posada en escena, trobo que és un projecte molt ambiciós.
I que en tot cas li toca fer el Nacional,
no? Només ho pot fer el Nacional, això és així.
Què més està fanejat?
A veure, si mirem cap a les sales privades, us faig una proposta que ens uneix al mateix autor. El trobem en una sala gran i en una sala molt petita, no? I aquest autor és David Mamet. David Mamet, hem vist ja diverses obres seves al llarg d'aquests anys. David Mamet és un escriptor i guionista nord-americà que també ha dirigit algunes pel·lícules i segur que vull dir, si el, segur que el nom podeu us sona, si no us sona, segur que heu vist o sentit a parlar d'algunes pel·lícules seves, per exemple, El carter sempre truca dues vegades, és un guió seu, Els intocables de Leon Ness també, o American Buffalo, que la va, que de fet era una obra de teatre que després va dirigir al cinema.
Tots hem vist Mamet.
Vull dir que Mamet està a tot arreu. I en teatre també l'hem vist fa molts anys, vull dir que s'estan constantment programant textos seus. I ens trobem dos textos molt diferents, però molt Mamet els dos. Un a la Villarroel, que estarà a partir del 12 d'octubre, que és un matrimoni de Boston, a més amb tres actriuasses, Emma Vilarassau, que està ara en un moment, no, de màxima...
Opeta.
Opeta molt fora, casa en flames.
És l'excepció, suposo, de la regla que diu que les actrius a partir de certa edat es tornen invisibles. Ella sí. És la gran excepció.
Sí, sí, sí. A més, aquesta cosa de que el teatre i el cinema, o sigui, tenen punts en comú, però són dos llenguatges totalment diferents. I a vegades, no, les actrius o els actors de teatre... Vull dir, tu imagina't el Flotats fent una peli. Saps què et vull dir?
Sí, sí.
No
sí.
sé, hi ha actors que són molt
grinyola,
de teatre.
Grinyola.
Que són molt de teatre i que ho fan molt bé, el teatre. Sí. Però la Vilarassau realment és d'aquelles actrius que desperta de sentiments de tota mena, no? Perquè hi ha el... Però, ostres, té una... I, a més, en aquesta pel·lícula està espectacularíssima. Vull dir que si la voleu veure en carn i ossos, després d'haver flipat molt a Casa en Flames, podeu anar a la Villarroel, que estarà amb Marta Marco i amb la jove Marc Illué, amb aquesta obra que es diu Un matrimoni de Boston.
I té una història molt xula, intrateatral,
sí.
Darrere.
Sí, jo no sabia això, eh? Es veu que Matrimoni de Boston és una expressió que es va crear al segle XIX als Estats Units i era per definir les llars formades per dues dones solteres que vivien juntes. En teoria, bueno, no s'entrava al detall de si era una relació amorosa, afectiva, sexoafectiva, o simplement eren dues dones que estaven solteres, tenien inquietuds semblants, inclús gent que potser estava a l'òrbita més cultural o inclús dintre de l'activisme, i que vivien juntes doncs, perquè era un moment, un entorn bastant hostil, i si no tenies parella, doncs... I això és Un matrimoni de Boston, que m'agrada molt aquesta expressió. Llavors David Mamet agafa aquesta expressió i parla d'un matrimoni de Boston, de dues dones que conviuen. En aquest cas sí que sembla que hi ha una relació sexoafectiva, una relació una mica més enllà només de l'amistat. Però és molt interessant perquè és una comèdia victoriana, o sigui, els personatges ens situen en una època molt concreta, però... Vaig llegir en algun programa demà d'alguna producció que es va fer anteriorment que comentaven que d'alguna manera sembla que David Mamet hagi posat en un cos d'una dona de finals del segle XIX un cervell d'una dona del segle XX i aquella pulsió, no? Aquella cosa de... que una mica va fer que aflorís en el segle XX aquesta lluita, aquesta alliberació de les dones durant tot aquest segle, no? Que encara estem allà. Però és molt divertida aquesta ambivalència. Té coses una mica allò d'Oscar Wilde, té aquesta cosa victoriana de respostes molt incisives, però alhora amb una mirada molt contemporània. I aquests dos mons que conviuen, és molt interessant. La relació que s'estableix, els diàlegs que genera, és molt potent.
I Emma Vilarassau ja havia fet Un matrimoni de Boston fa 20 anys... amb la gran Anna Lizaran.
Exacte.
I ara ella hi torna, perquè diu que li fa il·lusió fer aquest relleu, no?
Sí.
Ella ara fa el paper que interpretava la Lizaran i la Marta Marco fa d'ella fa 20 anys i afegeixen aquesta tercera protagonista, una actriu jove, i sentia en una entrevista a la Vilarassau que li feia gràcia com ella, d'alguna manera, va prendre a costat de la Lizaran, doncs ara jugar aquest rol amb una nova generació.
Sí, sí, home, ha de ser molt bonic, realment, poder tenir aquesta trajectòria vital, és clar, història pura del teatre, no?, i poder fer aquests passos i estar en un rol després amb l'altre, ostres, són gent que tenen una trajectòria que es veu, es palpa quan estàs a la butaca, no?, tota la trajectòria que tenen a les espatlles aquestes actriuasses. Vull dir que pot ser molt interessant veure això, aquest canvi de rol, no?
Quan la podem veure?
Doncs mireu, a partir del 12 d'octubre i fins al 10 de novembre.
I l'altra proposta amb segell Mamet?
Doncs mireu, és una proposta que es podrà veure en un teatre molt petit, que és el Heartbreak Hotel, que és aquest teatre que ha estrenat l'Àlex Rigola al barri de Sants. En vam parlar la temporada passada, crec recordar, quan es va obrir. És un teatre molt petit, que a més és molt bonic, us el recomano si no l'heu visitat. A més és, té una estètica molt... molt minimalista i és molt xulo, realment tens els actors molt, molt a tocar. Ell ha fet una proposta també molt arriscada en obrir aquest teatre, perquè és un teatre de poques butaques, recordar que són unes 70 o no més, i ell ha apostat per grans actors i actrius, una miqueta, no?, el que ell va fer allà al Lliure, no?, aquelles produccions tan grosses o amb aquell... una miqueta tornar a agafar actors i actrius molt potents, a propostes també textos molt potents i posar-los en un petitíssim format, que clar, això vol dir econòmicament és complicat, veureu que les entrades són més cares que en altres teatres d'aquest format, però perquè ella aposta molt per això, per bueno, potser actors i actrius que tenen un catxet una mica més elevat i que veure'ls allà tant a tocar doncs és fantàstic, no? I en aquest cas recupera un text que ja havia estrenat fa molts i molts anys, que és Glengarry Glen Ross, que també és un guió de David Mamet, que ell també es va fer la pel·lícula. I la sinopsi és una miqueta així, seria la direcció d'una empresa immobiliària proposa als agents d'una de les seves oficines una competició. Qui ingressa més diners aquella setmana amb les seves vendes tindrà un cotxe d'alta gamma i la resta d'agents seran despatxats. I a partir d'aquí s'engega tota una història de canibalisme i de pressió entre uns i altres, vull dir, una lluita, bueno, el que és el capitalisme en estat pur. I ell la va dirigir el 2003 al Teatre Lliure quan era director del Lliure. A més, jo me recordo que la vam anar a veure nosaltres també amb la companyia. I recordo que ens va marcar molt l'estètica de Rigola. Eren a més actors, hi havia el Joan Carreras, el Joel Joan, tots molt joves, l'Eduard Farelo també. I jo crec que allò ens va marcar a tots una miqueta una manera de fer del Rigola, que així com Maricel no ens va, en alguns ens va obrir alguna finestreta aquí, jo penso que aquesta obra també, si més no personalment, i em fa molta gràcia que la torni a revisitar. Ja ha fet alguns canvis, abans tot eren actors, tot eren homes, aquí ha posat un repartiment mixt amb menys actors, que tristament segueix de vigent el tema, no?, d'aquest capitalisme voraç que fa que hi hagi gent que caigui pel camí perquè és impossible seguir aquest ritme, i veure aquesta proposta en un espai tan petit penso que pot ser molt interessant. És molt divertida l'obra, molt gamberra, molt dura, però que us recomano molt perquè és un text superpotent que et deixa enganxat allà a la cadira.
Quan estrenen?
Doncs mireu, estan des del 24 de setembre fins al 17 de novembre.
Avui la casa per la finestra, en aquest inici de temporada.
Sí, una mica. Porta coses així una mica grosses. Després ja us dic, ja repassarem cosetes una miqueta més petitones. Mirarem també molt familiar, que sabeu que també ens agrada. Sortirem una miqueta de Barcelona, però
sí,
ara perdoneu-me que ens hem centrat molt a la Cap i Casal. Ah, mira, goita, tenim aquí. Molt bé, fantàstic.
Doncs acabarem retent homenatge a aquests 50 anys de Goll de Gom amb l'himne dels Pirates, de Maricel.
Molt
gràcies,
bé.
Clara.
Que vagi molt bé.
El mar és un desert d'onades, una lluita sorda i constant. És el mar, la nostra terra ferma, on vivim barrelats en el vent. És el mar, la nostra terra ferma, on vivim barrelats en el vent.
Penedès en xarxa.